Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimecres, és 30 de maig, el dia en què estem molt pendents de tot el que està passant avui al Congreso de los Diputados, a unes hores del debat de la moció de censura que podran seguir, evidentment, aquí a Cope. Avui sessió de control al govern i la veritat, la sensació és que això és una partida d'escacs on cadascú està més preocupat d'assegurar la seva posició que no pas de fer millors polítiques per ajudar els ciutadans, que al final som els que votem i paguem els sous. Per cert, potser no és tan reclamar que es pensi en la ciutadania, no creuen? Avui al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona, que ve carregada, com sempre. Tindrem també música. Els posarem la música dels ballencs Pink Pony. Parlarem del seu nou disc, La ràbia i la calma, del concert que fan demà dijous a Reus i també de la música que ells escolten. A partir de la una, el Jordi Cervera torna des de la Jove Cambra Internacional de Reus. Avui parlarem del seu projecte a Lesbos per ajudar als camps de refugiats. També els proposaré anar fins al Pitj and Pat del Vendrell, que està d'aniversari, el 25è, i com cada darrer dimecres de mes tornarà el Pere Agramunt amb els seus llops. Els acompanyarem en directe fins al punt de les 2 al 93.5, si ens escolten des del Camp de Tarragona, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, doncs ens poden escoltar en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel molt ennuvolat a les comarques de Tarragona. Seguirem, doncs, recollint ruixats i tempestes. Avui poden ser fortes, amb calamarsa, especialment en àrees de l'interior. Amb avisos avui, taronges, ja que s'esperen recollir en torn a 40 litres per metre quadrat en una hora a tot el paralitoral fins la tarda. La resta, també, avisos grocs per pluges intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Baixen les temperatures novament. Demà tindrem un cel més clar, però encara amb intervals de núvols i no descartem petits ruixats ja molt ocasionals cap a l'interior. Les temperatures màximes tornen a pujar demà, la mínima però no variarà gaire, arribarem als 16 graus a Tarragona, en tindrem 14 a Reus, també a Tortosa i al Vendrell, a Gandesa mínimes de 13 i el vent continuarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, però sí que els hem d'explicar un nou accident avui a la nostra demarcació. Un motorista de 62 anys ha mort aquest matí a la C31 a l'alçada del Vendrell, la localitat d'Onera Vell. S'ha produït un xoc entre un cotxe i la moto que conduïa la víctima. Encara se n'investiguen les causes. La conductora del turisme ha resultat ferida i ha estat evacuada a l'Hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu. La via ha estat tallada en tots dos sentits de la marxa durant més de dues hores, des de poc abans de les 7 del matí, quan s'ha produït l'accident.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I relacionat amb el trànsit, atenció també, perquè ho destaquen avui diversos mitjans locals, s'ha començat a instal·lar els primers senyals pel desviament de camions a l'AP7. Per ara hi ha dos senyals al tram proper al peatge entre Torredembarra i Altafulla. Recordem que la reivindicació de desviar els vehicles pesants per l'autopista continua sobre la taula, però fa mesos que no en sabem res, després que a primers d'any Fomento assegurés que s'hi estava treballant però no s'atrevia a posar terminis. Per ara, diuen que els senyals són cartells en prova i que probablement el retiraran en breu. La mesura apareix, recordem-ho, els pressupostos de 2018 que estan pendents d'aprovació al Senat. A Reus, operació policial contra el frau elèctric i el subministrament d'aigua en 7 pisos ocupats. La Guàrdia Urbana ha fet aquest dimarts un dispositiu especial acompanyant operaris de les companyies d'aigua i llum que han tallat connexions il·legals a la xarxa a dos blocs ocupats il·legalment al carrer Monestir de Ripoll i al carrer Muralla. Han obert diligències judicials per la via penal i els agents han requisat material elèctric amb què es feien les connexions a comptadors de pisos que pagaven com toca els subministres. Segons la Guàrdia Urbana, en cap cas els ocupants dels pisos connectats il·legalment a la xarxa tenien a veure amb casos de vulnerabilitat social. Des de l'Associació de Veïns del Barri Monestir diuen que es tracta de gent jove i els defineixen com a problemàtics. Ja han denunciat en moltes ocasions que provoquen molèsties al veïnat. A Tarragona, els Mossos han rebut una vintena de denúncies contra la clínica iDental en només unes hores. Dimarts van penjar un cartell on deia que estarien tancats per raons tècniques fins a nou avís i els clients que estan en ple tractament no poden contactar-hi. Al cartell a la Rambla President Macià hi ha un telèfon 900 de contacte, però alguns dels afectats que han intentat posar-s'hi en contacte diuen que responen des d'una clínica de Madrid, on diuen que no tenen res a veure amb iDental. Tampoc han pogut contactar amb la central de la clínica. Han presentat denúncies als Mossos i diuen que estan disposats a portar el cas als jutjats. Des de Sanitat recomanen als afectats pel tancament d'iDental que reclamin mitjançant burofax al centre on estaven sent atesos i també demanin els seus historials. En el cas que els clients no obtinguin resposta, els pacients han de reclamar davant les autoritats de consum i sanitàries. I no deixem Tarragona perquè el mercadet de la plaça Corsini finalment no obrirà a les tardes. Els paradistes ho han rebutjat en una consulta feta per Espimsa. Més del 60% han rebutjat la proposta d'obrir dimarts i dijous a la tarda, com proposava l'Ajuntament. Es manté, per tant, l'horari tradicional de dimarts i dijous de 7 del matí a 3 del migdia. Serà, això sí, a la plaça Corsini a partir de juliol, previsiblement, amb la reobertura del mercat, tornen a aquesta plaça després d'haver estat provisionalment a la Rambla. I més coses. Fomento preveu que l'ample de via internacional arribi al tram entre Vandellós i Tarragona a finals de 2020. Asseguren que l'execució del corredor mediterrani ja està per sobre del 90% i, per tant, posen aquesta data. Des del port de Tarragona creuen que l'arribada de l'ample de via europeu serà un salt endavant i que obrirà nous mercats. De fet, el president del port, Josep Andreu, ha denunciat que a Tarragona s'han perdut oportunitats al llarg d'aquests darrers anys, per tenir un ample de via ibèric. Reclama també una gestió eficient de les infraestructures un cop estigui en marxa l'ample europeu.
La manca d'oportunitats que s'han generat, no? Hem posat un exemple. Tarragona en algun moment ha estat en algun tipus de proposta i d'oferta, per exemple, en projectes de vehicles, i Tarragona va ser, descavalcada per no tenir connexió d'ample europeu, perquè era una exigència d'aquesta marca de cotxes que aquell port tingués ample europeu. Bé, doncs això és una pèrdua d'oportunitat que des de la meva posició de president a mi em sembla molt lamentable.
I a més coses, les consultes ateses per consum a les Terres de l'Ebre han crescut un 37% durant 2017. Els serveis de telecomunicacions i internet i els d'electricitat, gas i aigua continuen aclaparant la majoria de reclamacions. De fet, com a la resta de Catalunya, Endesa, Vodafone, Orange, Telefònica i Gas Natural són les 5 companyies amb més queixes. La majoria de reclamacions, doncs, conseqüència de tècniques comercials agressives, canvis de contractació sense autorització expressa, enganys en les condicions d'ofertes i increments de tarifes de manera unilateral. Això sí, el 70% de les reclamacions a les Terres de l'Ebre s'han resolt amb mediació i arbitratge. És una de les xifres més altes de tot Catalunya. Montserrat Rivera és directora de l'Agència Catalana de Consum.
Resolem més temes per mediació i arbitratge, però baixen les denúncies, el qual vol dir que les pràctiques, doncs, d'alguna forma, també s'estan millorant. Diferència entre una reclamació i una denúncia. La reclamació sempre demana alguna cosa que canvi al consumidor, que li retornin el producte, que li retornin els diners, que li reparin aquell producte, que li canviïn. En canvi, una denúncia en el que s'està dient és aquí hi ha una mala praxis a l'hora de comercialitzar un producte i, per tant, el que s'hauria de fer, doncs, és millorar aquesta mala praxis.
I més coses, una cinquantena de vermuts catalans competiran en la quarta edició dels Premis Binaris, que celebrarà l'acte de lliurament dels guardons el proper dia 14 al pavelló dels distingits de l'Institut Pere Mata de Reus. El tast de vermuts es farà l'11 de juny i, com a novetat, el jurat enguany estarà format només per membres de l'Associació Catalana de Sommeliers. Avaluaran a cegues els productes a partir de criteris visuals, olfactius i gustatius. Compartiran espai amb membres del Club del Barman de Catalunya, que triaran també a cegues quin dels vermuts participants és el millor per elaborar còctels. I acabem amb una bona notícia. El grup de Rasquera Cheik i l'escriptor flixanco Andreu Carranza s'han sumat al projecte de vi solidari Sense Límits, creat per la cooperativa agrícola de Corbera d'Ebre l'any passat. Recordin, amb aquest vi recapten fons per l'Associació de Rehabilitació i Educació Especial Jeroni Moragas de Mora d'Ebre. Cheik i Carranza han creat la cançó Tots Sumem, que és aquesta.
Un amic que no parla i mira els ulls fixament. Em diu que m'està esperant i no li importa la gent. Tinc un amic que no escolta i fa veure que no hi sent.
Tots els beneficis de la cançó es destinaran a la campanya solidària, que tindrà també una gran festa per presentar el Sense Límits el proper 9 de juny a Corbera d'Ebre. Entre les activitats es podrà comprar i tastar el vi solidari, evidentment. També hi haurà un sopar i un concert a la plaça del Poble Vell de Corbera.
Encara que no parlis, tot sumem. Encara que no escoltis, tot sumem. Encara que no ploris, tot sumem. Tot sumem.
Amb això hem arribat al punt de 1:45. Ens aturem minut i mig per la publicitat i continuem.
Encara que no riguis, tot sumem, tot sumem. Tinc un amic que li agrada, abraça l'escuma del mar, i els núvols s'agafaria per aprendre a volar.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
La desena edició de la Reus Viu el Vi es multiplica. De l'1 al 3 de juny a la tarda a la plaça Llibertat, tasta els millors vins de les nostres denominacions d'origen. I dissabte i diumenge al matí descobreix al mateix espai la mostra dels vermuts de Reus, el millor vermut del món. Tota la informació a cambrareus.org. La Reus Viu el Vi és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Reus, amb el suport de l'Ajuntament de Reus i el patrocini de Vermuts Miró.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, ens agrada posar-hi música al matí, ja ho saben, i avui a Herrera en Cope a Tarragona sona Pink Pony. Això és La Frontera.
Cap a una frontera on no hi ha pas ni tan sols les pedres per asseure'ns i dins una petita maleta feta de cartró és un fràgil embolcall per embolicar la por. Vam decidir un dia mirar-nos al mirall i amb les nostres misèries vàrem triar marxar. Allà on no hi hauríem flors i posaria un plor d'alegria.
La Frontera és una de les 6 cançons del nou disc que tenen sota el braç. Avui m'acompanya una part de Pink Pony. Tinc a l'estudi avui a l'Enric López. Enric, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per venir, un plaer. Escolta, deia jo, nou disc, tan nou que va sortir el dia 18 d'aquest mes,
sí,
no?
Sí, sí, novíssim.
I està calent del forn,
acabat
encara.
Acabat d'estrenar, sí.
Doncs amb aquest segon disc, La ràbia i la calma, ens expliqueu moltes coses i La Frontera jo crec que era un bon exemple, no? Una mica també de voler denunciar coses que estan passant al nostre voltant.
Sí, creiem que és important, no?, l'altaveu que podem tenir tota la gent que ens dediquem al món de la música o al món de la poesia, de l'escriptura. Mm-hmm. Penso que tenim un altaveu i l'hem de fer servir quan realment passen coses al món que no ens agraden.
Mm-hmm. De què ens parleu en aquest disc, a La ràbia i la calma, a banda d'aquest tema concret, per exemple, que parleu del tema dels refugiats, no?, mm-hmm, de les fronteres, de...
Parlem de moltes coses, vull dir, un és aquest de la frontera, que parla de la problemàtica dels refugiats. També parlem d'un tema que es diu Octubre, dels fets viscuts aquest any 2017, no? I en concret el mes d'octubre, sí, que penso que és algo prou important com per tenir algú a dir i aixecar una mica la veu, no?
Exacte. Moltes coses que ens han sacsejat, no?, darrerament. Vull dir, no sé si això també us ha influït a l'hora de triar els temes, perquè potser en teníeu més, no?, i heu dit, no, aquest és el moment d'aquests 6.
Sí, una mica ha anat així. De fet, és un disc, un treball amb 6 temes, que normalment els discos en tenen més de temes, no?, en tenen 10, tenen 11, però creiem que era important treure el disc en aquest moment, moment, ens venia molt de gust i hem fet aquest avançament d'aquestes 6 cançons perquè pensaven que era el moment de poder dir coses. No?
Avançament vol dir que hi haurà una segona part,
sí,
de La ràbia i la calma, Enric?
Sí, hi haurà una segona part. Sí, sí,
ah, molt bé, sí, el material hi és.
El material hi és, el que passa és que no estava prou madur i pensàvem que era important treure'n aquest ja.
Doncs tenim aquesta primera part, de la ràbia i la calma. Parlem de denúncia de fets que han passat al nostre voltant, que ens han afectat a tots d'una
i
altra manera.
Sí, d'una i altra manera.
Però
sí,
també a vosaltres, no? També de com heu canviat des del primer disc, suposo.
I tant, i tant.
Que no ha passat tant temps, però.
No ha passat, estem parlant de 2 anys. Però sí, una mica el títol d'aquest treball vol dir això, no? La ràbia i la calma. Hem passat moments de ràbia, tant a nivell social, per dir-ho d'alguna manera, com també a nivell personal, com a grup, no? Vam tenir la mala sort, diríem, de que en el darrer treball, quan ja l'havíem acabat i l'estàvem presentant, el cantant que teníem abans, per motius personals, va haver de marxar d'una manera sobtada, no? I això, en el moment, provoca una certa ràbia, també, no? Un dir, ostres, quina llàstima, no?
Yeah.
Però un cop paït, vull dir, per això la ràbia i la calma, vull dir, davant de la ràbia, la manera més coherent, no?, i més sensata d'actuar és dir, bueno, vale, no?, una mica de calma i prenent-se la vida amb tranquil·litat, perquè tampoc cal estimar-ho tot, no?
Sí, i madurar-ho, suposo,
madurar,
no?
Madurar, assimilar, pair...
Clar, no sé si aquest segon disc és molt diferent de la vostra estrena, diguéssim, de Diumenge, no?
Diumenge,
el primer disc.
Sí.
És molt diferent, trobarem un so diferent? Heu provat coses noves?
Sí, hi ha una evolució, evidentment, que hi ha una característica, hi ha un segell, i escoltant un i l'altre, ho diuen coses en comú, evidentment. Però sí que hi ha una evolució, o nosaltres hem provocat aquesta evolució, com penso que a tothom, tots els grups, els agrada, no?, fer aquesta evolució i anar més endavant.
Mira, farem un altre tastet d'aquest disc, d'un d'aquests sistemes. Hem escoltat una mica de La frontera. Ara escoltem Retrat i me n'expliques alguna cosa, va.
Pobre gent passeja per aquí, puja i baixa com un remolí. Sense tenir en compte mai ningú. El pobre Jan passeja per aquí.
He triat aquestes dues, però jo crec que simbolitzaven molt la ràbia i la calma, no? A mi, jo vaig escoltar aquesta cançó i vaig dir, ai, mira, quina pau, quin contrast, no?, amb l'altra.
Sí, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tot i que la lletra, en aquest cas, parla d'una manera, és en retrat, vull dir, està retratant una mica la personalitat, la part aquesta fosca que tenim tots a dintre, no? Vull dir, ens planteja un dibuix molt sintetitzat, diríem, del que ens pot passar a les persones en algun moment donat, que és que ho llences tot per la borda, no? No te n'adones, vas mirant-te a tu mateix, però no acabes de veure-ho clar i arrossegues una mica amb tot el teu voltant. I d'això parla aquest tema, tot i que la música, en aquest cas, ens aporta aquesta tranquil·litat, aquest punt
sí,
optimista, però realment darrere hi ha un missatge una mica de dir, jolín, no? ja està bé, no? Vull dir, pensem-se les coses abans de fer-les.
Bueno, és aquesta calma, no? Aquesta maduresa de la que parlàvem. Dèiem que està allò calent del forn, 18 de maig que es va posar, no?, a sortir a la venda, es va posar en diferents plataformes digitals també. Quines sensacions esteu tenint vosaltres també amb la gent, no?, ara que ja l'han escoltat?
Pues les sensacions són molt bones, sí, molt bones, realment, sí. Tothom apunta, vull dir, amb qui hem parlat, aquesta evolució, aquesta maduresa de la que tu ara em parlaves també, aquesta sensació de contundència, però alhora molt sòlida, no? I això ens agrada perquè una mica era el que buscàvem. Una mica més també de duresa, més duresa en el sentit contundència,
sí,
Els temes una mica més presents, més contundents i molt nets alhora.
Heu fet ja algun concert? Sé que en teniu un aquest dijous a Reus.
Sí, aquest dijous.
Sala absenta, senyores i
senyors.
Però heu tingut ja algun contacte, hi ha algun directe amb el públic?
Sí, n'hem fet una prèvia, vull dir, abans que havia sortit el disc, amb Festival Brunxit, un festival Festival del Vallès, i la sensació va ser també molt, molt bona. No?
Jugàveu a casa, a més. Eh?
Una mica, sí, una mica jugàvem. Sí, era una preestrena, perquè realment encara no havia ni sortit el disc. No? Estava enregistrat, però no havia sortit.
Per tant, el d'aquest dijous és una mica la posada de llarg, no?
Sí, en aquest cas seria el primer concert realment on presentem fora de casa, per dir d'alguna manera, aquest treball.
Doncs escolten, Sala Absenta, Reus, dijous 31 de maig, a 2:15, no? Mai podem anar una estoneta abans, una estoneta abans. Doncs jo m'ha agradat molt parlar de la ràbia i la calma, però t'he posat deures, Enric.
Molt bé.
Us he posat deures com tots els que aneu passant per aquí, perquè a mi m'agrada molt saber quina música em recomaneu vosaltres, perquè aquí podem veure potser doncs, algunes influències, no? Aquests gustos, aquests vicis, no? Que potser després trobem el vostre disc. No sé si ha costat molt fer la tria de només tres.
Sí, ha costat moltíssim, moltíssim, perquè ens agrada molt la música i ens agrada moltes coses. Vull dir que triar, centralitzar un tres era molt, molt complex.
És complicat, però tenim varietat. En aquestes tres jo veig també, no?
Sí,
diferents.
He intentat buscar aquest, no? Una mica un mapa més genèric.
Doncs escolta, quina música escolten els Pink Pony aquí? Enric, representació del grup. Doncs comencem. També us heu quedat per casa. A Catalunya, el petit de Caleril, i això és El Plor.
Dins una tempesta, una pluja fina, ara et veig brillar, és un sol de març que no vols mirar.
És la calma.
Sí.
Per què has triat aquesta, a veure?
A veure, triat aquesta, el petit de Claril realment és un referent, vull dir, el coneixem des de fa molt temps, vull dir, però realment ara s'està consolidant i és una aposta molt, molt interessant, amb unes sonoritats molt, molt, molt riques, molt bones. És una música com molt sensible, no? I ens agrada força particularment i personalment a mi en aquest cas, no? M'aporta la manera com estan treballats els temes, la seva personalitat, no sé, penso que és un referent molt, molt interessant i una música de molta qualitat que està fent ara mateix aquí, al nostre país.
És veritat que està fent, és una aposta molt diferent, no? No sé també si tu com a músic, no? L'Enric és el bateria del grup, a més, de vegades escoltes coses, en aquest cas posem el petit de Caleril com a exemple, però amb tants altres músics que dius, ostres, això com ho ha fet? Això ho vull fer jo també, no?
Sí, aquestes influències realment de dir, ostres, tot està inventat, evidentment, i més amb la música, hi ha molta música, però sempre hi ha aquesta manera de fer, aquesta nova volta de tuerca, no? que fa que diguis, hòstia, això sona molt bé, és molt d'ara, és com molt interessant, i aquest és un exemple. Podrien haver-hi més, eh?
Sí, tant, i tant, no? És que només no tenim temps per més, senyors i senyors, sinó aquí podríem estar parlant, clar, jo us proposo a músics parlar de música, podríem omplir la programació del dia sense... Què tal i com està l'actualitat? No aniria malament.
No aniria, bueno.
Parla més de música, però bé. Anem a l'altra proposta. En aquest cas és el New Raymond. Això és Te debo un baile.
Perdido, pero ahora que el mal ya está hecho, lo bueno va a encontrar su oportunidad. Ahora tú no dejes que hable. Te debo un baile y no una explicación. Te debo un baile. Próxima vez que levantes las cejas de...
A veure, aquesta és una de les meves preferides, he de dir, eh?
La meva també.
És que, a més, és d'aquesta... A mi, la primera vegada que la vaig escoltar, no sé, a mi em va passar... Entro jo abans que tu, que és la persona convidada interessant,
problema,
però jo ho explico.
Cap problema, m'encanta que...
Se'm va quedar curta, saps allò que he dit? Ja està? Ja està, no? Sí, sí. L'he de tornar a posar.
Sí, és un tema molt, molt interessant. A més, és curiós, perquè és una versió, vull dir, de fet, no és un tema del New Raymond, és de la Nueva Vulcano, però aquesta versió del New Raymond, a part de que és un artista que jo personalment també, i alguns del grup l'hem seguit sempre, i també aporta coses molt, molt interessants al món de la música i de les lletres, però aquesta versió és molt, molt, no sé, és commou. Ara l'estava escoltant i l'he escoltat milions de vegades, però ara sempre em transmet molt, no? Em fa vibrar, vull dir, és com...
Sí, 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 és d'aquestes que t'has de parar.
Sí,
eh? T'has de parar a escoltar-la, no? I això també ens va bé, parar, no? La música també ens ha de servir per això una mica.
Hauria de.
No és només per ballar o cantar.
Que també,
o...
que també, també. No? Per disfrutar, per sentir, però també per interioritzar, per escoltar i per calmar i per parar.
Molt bé, doncs ja tenim dos propostes, eh? Per part dels Pink Pony. Ens queda la tercera i vostès diran, home, a veure, ara potser ens sorprendran, no? No sé, Radiohead. No és mala elecció, és un clàssic aquesta que has triat.
Sí, és un clàssic. Bé, sí, com havíem de consensuar una mica i parlar, vull dir, parlàvem de coses personals, algo que lligués una mica a tot el grup, que són molt eclèptics i cadascú té les seves preferències, però Radiohead, evidentment, és com un grup de capçalera, no? I és universal i hem triat aquest tema com més molt més conegut perquè, bueno, simbolitzava una mica una altra època, també.
Clar.
I una mica els inicis, influències més contundents,
clar,
com poden ser Radiohead.
Clar, doncs de camí a Reus el proper dijous, potser el cotxe sonarà Creep.
Potser.
Potser. Jo crec que molta gent que ens estigui escoltant ara dirà, home, sí, clar, ara no sabria dir quin any és Creep, però, bueno, potser millor no saber-ho.
Sí, millor no saber-ho.
Bueno,
de fet, aquí hi ha una mica un paisatge amb el temps, vull dir, hauríem començat per aquesta, que és la més antiga, la més inicis, la versió del New Raymond també és de fa uns anys, i potser el més actual era el petit
el de Caleri,
no? Hem inventat allò, agafar una mica un ventall de en el temps, no? Una mica.
És que al final, i això ho hem parlat moltes vegades aquí quan ens recomaneu cançons, no? Els músics s'aneu passant, de vegades hi ha una cançó que et connecta amb un any, o un, no? Un moment concret
un
de la vida,
et
transporta totalment. És una dels grans poders i les grans virtuts de la música,
sí,
no?
Sí, no? I la atemporalitat en el fons, clar, no? Parlem d'una època, però realment la música és viva i és avui, i hi ha temes que t'arriben avui i d'aquí a 50 anys.
Exacte. Doncs escolta, nosaltres esperem que avui, a banda de recordar alguna cançó com aquesta de Radiohead, ara gent li hagi arribat, potser molta gent us ha descobert a Pink Pony avui, escoltant aquesta estoneta, doncs escolta, benvinguts siguin. Dijous tenen oportunitat a la sala absenta de Reus de veure'ls en directe. No sé si teniu algun costum abans de sortir a escena, Enric, allò, alguna cosa que feu així de grup, algun moment de motivació prèvia
motivació,
a sortir.
Fem una melee, fem una pinya, no? No fem res d'especial. Sí que és veritat que sempre abans de sortir ens connectem un moment allò i... Va, ens connectem i sortim, no?
I sortim. Sortireu amb ganes, eh? Primer concert,
tant,
allò ja amb el disc sobre la taula.
Moltes ganes.
Doncs escolta, que us vagi molt bé l'estrena i tots els que vindran, que sé que en teniu més, eh? Endavant. Moltíssimes gràcies per haver passat una estoneta per aquí, pel matí de Copa de Tarragona, que us vagi molt bé.
Moltes gràcies. A tu. Bon dia.
Plora i riu sense sentit quan se n'adona i desperta. Trenca miralls amb mil bocins.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Vinga, doncs seguim amb més coses al programa. Els convido ara a anar fins al Vendrell. No sé si coneixen el Pigeon Pad Golf el Vendrell. Suposo que els que viuen a la zona els sonarà. Però atents, perquè aquest 2018 compleixen 25 anys i el proper cap de setmana tenen una festa preparada. Per tant, és una bona ocasió per conèixer-los si encara no ho fan. Anem a saber una mica més de la celebració, però també del joc, a veure si ens hi podem animar tots plegats. Tinc a l'altra banda del telèfon a l'Oriol Zavala, ell és un dels responsables del Pigeon Pad Golf Vendrell. Oriol, què tal? Molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, escolta, tu deus estar millor perquè 25 anys no celebren cada dia, no?
No se celebren cada dia, no, la veritat és que no, però el que passa que vol dir estar al peu del canó dia a dia i donar als clients la satisfacció de que estaven en un entorn molt agradable, com era el del Vendrell.
Clar, deia jo que evidentment els que visquin a la zona doncs sí que el sonarà, jo m'incloc per allà a prop, però explica'ns una mica per als que no coneguin com va començar tot plegat, perquè suposo que va anar creixent la cosa, no? No vau començar tal com sou ara.
No va començar així, va començar precisament 5 amics, allò que dius després d'un sopar, què hem de fer, què volem fer, volem fer alguna cosa més, vull dir, cada un tenia la seva professió, però aquelles inquietuds que tens. Sempre érem, que dèiem, molts jugadors de sobre taula, jugàvem al Monopol i cartes això. I un dia allò, hem de fer alguna cosa més, hem de fer. I un boig dels amics va dir, i per què no fem un gol? Apa, apa, on vas a parar un gol? I vam descobrir que hi havia un pitch empat a Catalunya i el vam anar a veure. I així ens va semblar dir, bueno, doncs això podria ser bona cosa. I així es va començar.
O sigui, no éreu aficionats, personalment?
No érem ni aficionats.
Mira tu.
Res, no coneixíem. Només allò de referència, de tots ens anaven a l'esport, i sempre ens havia agradat. Però en aquella època que el golf era com molt elitista i feia vergonya inclús publicat. No? I jugo golf, no? Allò, i doncs mira, vam anar allà, vam anar-ho veient, allò que es diu així, entre cometes, espionatge industrial, no? anar observant per aquí, observant per allà, i va ser com va sorgir la cosa.
Uh-huh. Ara has dit una cosa que de fet te la volia preguntar. Diu, es tenia la idea, això era l'any 93 més o menys, no? Es tenia la idea de que era una cosa molt elitista, el golf, no? Tu creus que hem perdut aquesta idea? S'ha obert més a tothom?
S'ha obert més a tothom, però sobretot el pitch empat és a l'abast de tothom. És a dir, no t'has de ser soci, no has de fer de cap club i a part de que és molt més econòmic, també l'economia es nota amb el temps de durada del joc. Uh-huh. En camp de golf estàs ben bé 4-5 hores per jugar i amb un pitch empat doncs estàs un parell d'hores. O sigui, també és més assequible amb el temps, diguéssim, entre cometes, que perds.
Clar.
No? És a dir, això també s'ha de tenir en compte.
Clar. No, m'agrada que m'ho diguis això perquè jo he estat preguntant a alguns coneguts, aquí a la redacció en tenim algun que està més posat amb el tema, jo no ho he de dir, i clar, jo tenia aquest dubte de dir, ostres, jo si no en sé, no he jugat mai a la meva vida, puc anar un dia i fer un pitch empat, sí?
És el lloc per aprendre, precisament. Vull dir, allà no tindràs vergonya, amb un club de golf, quan ja arribes ja veus tots aquells cotxes que t'impressionen, doncs tothom va ser amb aquelles bosses de pals que t'impressionen, tots vestits d'aquella manera que dius, ui, on vaig jo així, vestit així. Però bueno, això és més, diguéssim, més casolà. Pots anar allà, tenim un professor, tenim un camp de pràctiques on pots aprendre sense cap dificultat, vull dir, i és molt, i molta gent ha començat el pitch empat per després donar el salt. Val dir, i després el pitch empat també ajuda molt, encara que en sàpigues molt, el joc curt, perquè és on es guanyen els partits de golf, de veritat.
Ja, o sigui, que una mica combineu les dues vessants, no? Diguéssim, aquesta més per no iniciats, però també les exigències de la gent que és més professional, perquè...
Les exigències que per la gent professional, precisament en el nostre camp, tenim un camp de pràctiques molt gran dels... Res d'envejar a camps grans, ja et dic això perquè ens hem de tenir molta cura amb això, i la gent pot anar allà a practicar simplement i després anar a fer aquests forats més curtets, que és on verdaderament on es guanyen els jocs en el camp gran. Uh-huh. De totes maneres, el pitch empat, nosaltres anem al pitch empat que és a l'abast de tothom, no? Que tothom pugui anar i pugui disfrutar amb preu econòmic, dos horetes allà, amb una terrasseta després per prendre l'aperitiu i mirar el mar, que és més agradable d'aquella zona.
Exacte. Sí, perquè de fet, els diré el web, per cert, és www.pitchempatvendrell.es. Allà tenen, evidentment, tota la informació de cursos, no?, i demés. I també pel que he vist, que he estat tafanejant jo al web, Oriol, és una cosa que podem fer també amb els petits de casa, no?, que és per totes les edats.
Per totes les edats. I de fet, a la cara a l'estiu, també nosaltres organitzem, entre cometes, les colònies o les classes per nens. Fem unes classes per ells perquè es puguin iniciar completament allà. Uh-huh. Sí.
Una de les coses que també us fa diferents, perquè a més això també, igual que dèiem, que hi havia aquest mite, no?, de que això és per només per alguns, el golf, no?, és no, pelitista, també és a dir, ostres, és que és com una mica agressiu amb l'entorn. En el vostre cas heu tingut molta cura, per exemple, amb mantenir la vegetació de la zona i neu, no?, i l'heu incrementat fins i tot, olivers i garrofers, sí, que és el típic.
Sí, nosaltres les finques les vam intentar respectar al principi de tot per com dius tu, per salvar l'entorn, ¿vale? Vam salvar molts garrofers i els que no vam poder salvar, lògicament, perquè estava molt ple i eren unes vinyes, hi hem plantat oliveres. Uh-huh. I després el que hem fet molt és aprofitar totes les escorrenties de les aigües, perquè aquí a Catalunya se sap que quan plou molt i malament,
sí.
I tot és inundable, llavors... Un dels socis que li agrada molt tot aquest tema d'enginyeria és això, quan plovia s'anava allà amb el paraigües i observava per on baixaven les aigües i tot el recollim a les bases. Val? I així tot està integrat a dintre del camp.
Mm-hmm. Ah, bueno,
vam ser molt, molt acurats amb aquest tema, hem conservat tot l'entorn.
Això és important. Doncs mira, m'agrada això que m'expliques, igual m'animo i tot, Oriol, eh? A veure
home,
si ho he de provar,
esperem,
això.
Esperem veure tot el diumenge. És un
gran dia, però... Ah, bueno, clar, aquesta és l'altra. Aquest cap de setmana he dit que teníeu festa preparada, que és el que hi ha previst, a veure, per aquests 25 anys.
Bueno, aquests 25 anys nosaltres organitzem primer de tot el divendres un campionat tancat, que és tancat perquè convidem a periodistes, convidem també a gent d'altres camps, de Pitxampat, també convidem a gent de l'equip, perquè tenim un equip que forma part del Pitxampat, o sigui, diguéssim una mica de convidats més selectes, vale? I fem un torneig, una entrega de premis i un obsequi. I divendres tenim el gran torneig, que aquest està obert a tothom, i llavors tenim premis de tota mena, pel primer, pel segon, pel tercer, pel quart, pel cinquè, tenim premis d'aproximació, quan tires la bola a la bandera, doncs premis d'aproximació, que un d'ells està patrocinat per un ex, pel nebot d'un exprofessor nostre, Jaime Gallardo, que és va ser professor nostre aquí durant molt de temps. Sí, la família Gallardo ha tingut molt a veure amb el golf de veritat, o sigui, el golf professional, de veritat, de professional. I amb homenatge amb ell li fem aquest forat d'aproximació i també regala un cap de setmana amb un altre forat d'aproximació. Uh-huh. Inclús si fas un hole-in-one és fer el forat amb un cop, i amb un, em sembla que és un regal d'un pad d'aquests molt bons, i un cotxe.
Què em dius ara? Home, per això ja s'ha de tenir una mica de nivell, eh?
Un cotxe de segona mà. Bueno, cotxe de segona mà, però bueno, d'aquests que estan preparats. Lògicament, si fos un camp gran i de ser un concurs, estaríem patrocinats per la Volvo. Però bueno, nosaltres, com és a l'abast de tothom, i després tenim multitud de sortejos i regals, vull dir, pràcticament tothom que vingui tindrà que sortir amb alguna coseta, ja sigui una flor, un pernil o un xuricet.
Alguna cosa hi haurà, no?
Algun premi hi haurà, alguna cosa per celebrar, i després hi haurà mica de festa, mica de barbacoa, etcètera.
Molt bé. Escolta, i som a temps encara, perquè ara potser algú ens està escoltant que diu, ostres, doncs m'animaria, perquè potser és un bon dia per entrar, no?, al Pitxampat i veure què tal.
Podem... I tant. Cap problema, podeu fer-ho fins al mateix dissabte. Les inscripcions estan obertes, hi ha sortides a les 9 del matí, a sortir de les 12:30 i sortir de les, que és a les 4 de la tarda.
Molt bé.
I una vegada acabat això, hi ha el sorteig de premis, l'aperitiu, les copes i els parlaments.
Perfecte.
Ens vindrà l'alcalde del Vendrell, ens farà l'honor de visitar.
Molt bé, doncs tenim més informació i totes les dades de contacte al www.pitxampatvendrell.es. Oriol, t'agraeixo molt que hagi estat aquesta estoneta aquí per explicar-nos. Escolta, ens veurem un dia, va, que hauré de venir a provar això, que ara m'has creat aquí la curiositat.
Moltes gràcies, Mònica, gràcies a vosaltres.
Un plaer, que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, que vagi
adéu.
Bé.
Adéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Primera parada de l'agenda a Tarragona, la Biblioteca de Torreforta, a 3:15 de la tarda. El Club de Lectura d'Adults se reuneix aquest mes de maig per recitar poesia. Donaran a conèixer l'obra de Montserrat Abelló. Descobriran què ens vol transmetre amb la seva obra i quins sentiments ha plasmat en paraules. Cita important a Tarragona a les 6 de la tarda al Teatre Metropol. Portes obertes comencen avui. Es tornarà a repetir el 8 de juny. Visites parcials al Metropol, on es podran apreciar els detalls de l'estructura del teatre. Visites a les 6 i a les 8 del vespre. Activitat gratuïta. Tot plegat per admirar l'obra de Josep Maria Jujol. A Reus, a 6:15, contes a cau d'orella, la Biblioteca Central Xavier Amorós. Avui, contes en anglès, amb la Nàdia. I acabem la repassada a l'agenda a Cambrils, a les 10, al Teatre del Casal. La Teca Teatre representarà la comèdia Maniàtics. Serà avui i demà, a les 10, a Cambrils, al Teatre del Casal Parroquial. Preu d'un euro i tota la recaptació destinada a Càritas. Doncs amb això arribem al punt de la una. Jo els deixo ara en mans dels serveis informatius de la cadena COPE repassada a tot el que ha donat de si el matí. Tornem en 5 minuts perquè encara hi ha moltes històries per explicar des d'ara i fins les dues.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Audiencia Nacional impone una fianza de 200.000 euros a la mujer de Luis Bárcenas para evitar entrar en la cárcel por el caso Gürtel. La Fiscalía había pedido que Rosalía Iglesias empezara ya a cumplir su condena de 15 años de prisión. Patricia Rossetti.
Prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros en el caso de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, y prisión eludible bajo fianza de 100.000 en el caso de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato. Tiene que abonar esas cantidades si quieren evitar pisar la cárcel. 200.000 para Rosalía Iglesias y 100.000 para Jesús Sepúlveda. Rosalía condenada a 15 años y Jesús Sepúlveda condenado a 14 años. Una vez que paguen esas cantidades, la sala les impone las habituales medidas cautelares, comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibido salir de España. Y hasta el momento la sala impone esas mismas medidas cautelares a varios de los condenados que quedan en libertad a pesar de las condenas. Es el caso del excontable de Correa, José Luis Izquierdo, condenado a 17 años. Carmen Rodríguez Quijano, la exmujer de Correa, casi 15 años de cárcel. Juan José Moreno, concejal de Majadahonda, otros 15 años de condena. Y Antonio Villaverde, testaferro de Gürtel, condenado a 8 años. Estos quedan en libertad con esas medidas cautelares.
Precisamente la sentencia de la Gürtel fue la que desencadenó la moción de censura contra Mariano Rajoy, que se debate mañana en el Congreso. A unas horas de ese debate, los partidos multiplican sus contactos, todos con la mirada puesta en el PNV. Ricardo Rodríguez.
En efecto, el PNV deshoja la margarita de si lanzar o no un bote salvavidas a Mariano Rajoy. El apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura estaría cerca de creer a Pablo Iglesias.
Creo que va a salir adelante con los apoyos nuestros, con el apoyo de los grupos catalanes y con el apoyo del PNV. Creo que van a votar a favor. Lo percibo, es una sensación. El ambiente señala que van a votar a favor todos los que deben votar a favor. Ojalá no me equivoque.
El PSOE se lo juega todo a ese apoyo del PNV con los votos de Unidos Podemos, Compromís, Nuevas Canarias y a todas luces Esquerra, ya asegurados los 176 diputados necesarios para que la iniciativa prospere. Aún están por confirmar, pero el núcleo duro de Sánchez está vendiendo ahora mismo su éxito.
Y hay más noticias en este miércoles 30 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Pendientes de la bolsa después del batacazo de ayer con una caída del 2,49% que dejó el IBEX rozando el mínimo anual. Hoy los mercados hacen juegos de equilibrio. Es el turno de los cazadores de gangas con interesantes oportunidades en el parqué. La traducción es que el principal indicador de la bolsa española gana un 0,30%. En mediodía te vamos a detallar un informe de la Organización Médica Colegial. El 65% de los médicos españoles ha sido agredido alguna vez por alguno de sus pacientes. Las agredidas son en su mayoría mujeres de entre 40 y 60 años. Y en Afganistán, en Kabul, un ataque al Ministerio del Interior finaliza con 11 muertos. 10 son terroristas y uno es policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a contar una historia que tiene que ver con la mafia italiana.
Sí, supimos ayer que el Papa Francisco va a visitar Sicilia y lo va a hacer con motivo del 25 aniversario del asesinato por la mafia del sacerdote Pino Puglisi. Desde 1990 era párroco de San Gaetano, en el barrio palermitano de Brancaccio, donde destacó por su trabajo con los jóvenes y sus denuncias contra la mafia. Tras recibir diversas amenazas, fue asesinado por dos sicarios en el portal de su casa. Se trataba de un mensaje a la Iglesia para que terminase con las críticas contra la organización criminal. El padre Puglisi fue proclamado mártir y beatificado en 2013. Durante su próxima visita a Palermo, el Papa conocerá el centro de acogida Padre Nuestro, que fundó el Beato Puglisi en 1991 y que sigue funcionando para recuperar a los menores vinculados a la mafia. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Más detalles, por tanto, de esta historia en una media hora, ya sabes. Gracias, José Luis.
Así, hasta luego.
Y en los deportes, la atención...
Las Rozas preparando el partido contra Suiza que se va a jugar en Villarreal este fin de semana. En la ciudad del fútbol está Eri Frade para contarnos las noticias del día de España.
Día 3 de preparación, ya ha concluido la única sesión de trabajo programada, hora y media entre gimnasio y campo, con Carvajal y Monreal al margen. El madridista con los fisios y recuperadores para seguir restañando la rotura en los... en la final de la Liga de Campeones, y el del Arsenal por precaución ante alguna pequeña molestia. Enseguida, en sala de prensa, dos futbolistas con futuro incierto después de realizar una extraordinaria temporada con sus equipos: el valencianista Rodrigo Moreno y el realista Odriozola.
Y en tenis, jornada en Roland Garros. A esta hora están jugando unos cuantos españoles, informa Ángel García.
Contamos que ya ha perdido Lara Robarrena ante Petra Kvitová. Contamos buenas noticias en cambio en la pista número 7, donde Pablo Carreño se acaba de apuntar también el segundo set, los dos en el tiebreak ante Delbonis, y bueno, acaba de empezar Munar con Djokovic, pierde 2-1 en el primero, acaba de empezar también Bautista, va a empezar Verdasco, unos cuantos españoles hoy aquí en París.
Baloncesto, cuartos de final de la Liga Endesa, segundos partidos para estas eliminatorias, Gran Canaria, Valencia y Andorra, Barcelona, con ventaja para Valencia y para Andorra.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. En COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con tu más insistente a los 4 años.
Siguió jugando,
¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
¿Qué tienes pensado hacer el fin de semana?
Me pienso quedar en casa dequeando.
¿De qué qué?
Dequeando, disfrutando de la tranquilidad y el confort que me ofrecen mis nuevas ventanas de Keunink.
Parece un buen plan eso de dequear.
No sabes lo que es estar bien en casa hasta que no disfrutas de unas ventanas de Keunink. Me han cambiado la vida.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con The Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Passen 7 minuts de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Ja saben que ens poden seguir en directe fins a les 2 al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, doncs sempre, des del web o l'APP de COPE, només buscant l'emissora Tarragona Reus, ens poden escoltar en directe. Deia que és la 1 i 7 minuts, des d'ara i fins les 2 encara hem d'escoltar moltes veus aquí al migdia COPE, així que ens aturem només un minut i mig i ens hi posem.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Frian Glasses. En Frian Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Frian Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Frian Glasses, Centro Comercial El Payol, Local 9, Reus.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977 84 62 40.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
He sido un hombre afortunado en la vida. Nada me resultó fácil. Sigmund Freud.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Jove Cambra Internacional de Reus, a les zones.
Què passa quan escolten això? Doncs que jo saludo com cada dimecres al Jordi Cervera. Què tal, Jordi?
Bon dia, Mònica. Pues molt bé, a tope.
Com sempre.
Sí, com sempre.
Vostès no el veuen, però ell arriba sempre corrent, perquè ve que és un home esportista, no com jo.
Sí, aquí hi ha ascensor, però jo sempre faig servir les escales.
Hi ha ascensor en procés, o sigui, jo no sé perquè... Sí, això ja ho he avisat algun dia a l'audiència, que potser s'entén de fons, allò, un taladro o alguna cosa així, és perquè estan posant ascensor a l'edifici i estem aquí doncs patint, entre cometes, perquè són molt amables els nois que ho estan fent, però sí, patint les obres d'un ascensor que algun oient sabrà què és això.
Falta poc ja per tindre'l.
Diuen que sí, però bueno, això és l'obra de la Seu, ja t'ho diré quan estigui acabat. Per això
arribo tant a tope, perquè és com l'escalfament, no? Faig l'escalfament de les escales.
Arribes amb l'embranzida aquesta de les escales. Jo continuo dient que les continuaré pujant, tot i que hi hagi ascensor. Espero mantenir la promesa.
A veure si és veritat, això t'anava a dir, Mònica.
És fer salut, això. Si m'escolta la dietista, em dirà, molt bé. La Dara dels dimarts sempre diu, tu continua pujant per l'escala.
Molt bé, Mònica, doncs continuarem pujant escales i continuarem fent el Jove Cambra a les
zones. Sí, senyor, perquè d'aquí final de temporada, que ens coincidirà, jo crec que el final de temporada, Jordi, amb el dia de l'aniversari.
Amb el 50, exacte, amb el 7 de juliol, recordem aquesta festa del 50è, i bueno, un 50è que ens ha portat doncs, a fer aquesta secció, i normalment bueno, doncs sempre donem la benvinguda al convidat amb una música especial. I avui donarem la benvinguda a un convidat, bé, el coneixem bé, l'hem tingut... Tu sempre ho dius, els convidats els dius, podeu tornar quan vulgueu.
Sí, jo sempre.
Doncs avui el convidat ha tornat, un convidat que repeteix, des dels 25 anys, té 25 anys, des dels 18 a la Jove Cambra, i bé, doncs sóc jo mateix, Jordi Cervera.
Avui és una autoentrevista, de fet.
M'he autoconvidat.
De fet, t'hauria d'haver triat jo la cançó per agafar-te una mica desprevingut.
Però és que aquesta cançó m'agradava molt, Mònica.
Sí?
M'agradava moltíssim, la posem.
Ara m'expliques per què, va.
Som-hi.
A veure, per què has triat aquesta cançó?
És una cançó que és dels Spinners, es diu Rubber Headman, i és de la pel·li d'Infinity War, l'última de Marvel, de los Vengadores, m'encanta. I sóc un gran fan de Guardianes de la Galàxia i la tenia que posar.
Aquí som de la lliga dels defensors també de Marvel, ens agrada molt. Si juntem aquí tu i jo i el Serra de les sèries, veuràs la que podríem fer.
No parar.
Un dia, doncs si ets molt fan, un dia t'hauria de fer un cara a cara amb el David Serra,
pues
que ell és molt fan, però en sap molt, és una enciclopèdia, t'aviso.
Jo sóc molt, molt dur, Marvel, però encara més del Senyor dels Anells, sóc bo. Fan aferro, sí.
Veig un duel aquí a la vista. Ho comentarem amb el Serra. A veure, explica'm.
Doncs mira, aquesta cançó l'escollí perquè et dona molt bon rotllo, molta energia, i avui el que hem de tocar és un tema doncs, que a vegades tu has fet preguntes sobre aquest tema, i és com evoluciona un programa dins de la Jove Cambra. Des del moment zero, des del moment que algú té la idea, fins al moment doncs, que acabem, que ens reunim i diem, dale, doncs com ha anat aquest programa, no? Recordem que el programa és un projecte que tira endavant un júnior de la Jove Cambra. I per fer-ho una miqueta més gràfic, he escollit un programa que jo vaig tirar endavant, que és aquest programa que vam enviar un grup de voluntaris a Lesbos per ajudar en el conflicte que patien els refugiats.
Sí, senyor. Això fa un parell d'anys, Jordi, ara?
Aquest és el tercer any.
Tercer
any que enviem voluntaris a Lesbos, exacte. I aquest any hi enviem durant 2 mesos. És a dir, que va agafant força poquet a poquet. I una miqueta, doncs, com comença, no? Tot comença a partir d'una idea. Ens trobem tots els membres de la Jove Cambra, i doncs amb algú li ha sortit la curiositat, la necessitat, o ha trobat en la societat alguna mancança. Doncs a partir d'aquí es decideix tirar endavant un projecte. En el meu cas doncs va ser que un dia a les notícies va aparèixer la foto d'aquell nen mort de l'Ailan,
sí.
I entre tots els socorristes us vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per ajudar amb aquestes persones que ho estan passant tan malament. Doncs aquesta podria ser la idea, des d'aquí surt la idea. Ens trobem amb tots els membres de Junta i presentes aquesta idea. Doncs escolta, mireu, amics i amigues de Jove Cambra, què us sembla si tirem endavant un projecte per ajudar els refugiats? Evidentment, hi pot haver gent que estigui a favor i pot haver gent que estigui en contra. Es sotmet a una petita votació amb alçada entre els membres de la Junta i a partir d'aquí, doncs, s'escolleix.
O sigui, s'ha de votar, eh? Això sí. No val que... O sigui, hi ha d'haver una majoria que estigui d'acord, sí. Perquè pot ser que tu votis en contra perquè, doncs, no ho veus viable estàs d'acord, en aquest cas no seria, no? Però que potser ho veus a nivell d'infraestructura complicat, no?
Molt bé. A vegades sí, potser vots en contra, doncs, senzillament perquè tu creus que la infraestructura de la Jove Cambra no pot arribar, o potser perquè és un projecte que no s'adequa al 100% amb els ideals de Jove Cambra. Per això és una miqueta la votació, no? Perquè per filtrar i dir, d'acord, doncs és ADN Jove Cambra o no és ADN Jove Cambra. En aquest cas es va tirar endavant i sí, era ADN Jove Cambra el projecte Front Rostoveles, no? Llavors es fa un brainstorming de quina és la millor manera d'anar creixent amb el programa. Ja sigui amb petits programes, és a dir, petits esdeveniments o un de molt gros, no? El nostre, doncs, va ser un esdeveniment potent i a partir d'aquí, doncs, clar, necessitàvem molta ajuda de la Jove Cambra.
Clar.
D'acord? I aquí ens arriba el pas 2. El pas 2 és que s'ha de presentar a l'Assemblea. És a dir, ara ho hem presentat a la Junta ha estat d'acord, però ara ho hem de presentar a l'Assemblea, on tots els juniors tenen alguna cosa a dir.
I aquí pot ser que un projecte que potser la Junta ha dit que sí, l'Assemblea digui no, o això no acostuma a passar?
Sí, perquè encara s'ha d'escollir el director, s'ha d'escollir qui serà el que el dirigirà i, evidentment, tots els juniors tenen el seu vot. Escolta'm, doncs, si s'aprova per Junta, sí que és cert que té molts números de tirar-se endavant, però pot ser que si els juniors no hi estan d'acord, aquest projecte, com que la Jove Cambra és assembleària, finalment, doncs, no es tira endavant.
I has dit que s'ha de triar el director. Per tant, la persona que el proposa, no així per ciència infusa, diguéssim, no és qui liderarà el projecte. Perquè potser hi ha algú que preparació professional o el que sigui, doncs pot ser més adient, no?
Exacte, a vegades ha passat de dir, escolta'm, doncs jo presento aquesta idea, però hi ha algú altre que està més preparat en aquest camp, doncs perquè laboralment s'hi dedica o perquè té una miqueta més d'experiència, doncs aquesta persona es fica al capdavant de director i l'altra persona que ha proposat el projecte el que fa, doncs, és posar-se com a adjunt, donant-li un cop de mà i llavors el que fas és aprendre directament d'aquesta persona. Per això diem sempre que la Jove Cambra és una escola, perquè no deixes d'aprendre, no?
Molt bé.
Molt bé, i el següent pas, ja diguéssim, s'ha aprovat per Junta, s'ha aprovat en Assemblea, hem escollit un director i ara ja tenim una meta. Sabem que tal dia serà el programa. Què hem de fer? Doncs hem de realitzar diferents reunions, nosaltres diem comitè, una reunió de comitè. I amb aquesta reunió de comitè, doncs, es van tractant els diferents aspectes que entre tota la Junta hem d'anar solventant. Per exemple, doncs, hem d'aconseguir tants patrocinadors, hem d'aconseguir tants diners. Doncs entre tots busquem la millor manera de fer-ho, no? Per exemple, jo me'n recordo, quan vam fer el Front Rostoveles, estàvem parlant d'un pressupost de 12.000 euros. Clar, era un pressupost molt elevat. Clar, entre aquests, jo al principi només tenia al cap, doncs, demanar subvencions, i els companys de Jove Cambra van dir, ostres, i per què no fem petits esdeveniments oberts al públic que la gent pugui col·laborar? I a partir d'aquí va ser, gràcies a això vam poder marxar, si no, no ho haguéssim pogut fer, no?
Clar,
l'experiència i l'ajuda de tots, una miqueta, de mica en mica, és el que et va fer tirant endavant el projecte. I a partir d'aquí, doncs, vas aprenent. Vas veient, ostres, quina és la millor manera que podríem aconseguir? Doncs, a partir d'aquí, bueno, cadascú va posant el seu granet de sorra. I aquí es va creant el projecte a poc a poc. Ara, una mostra que tenim és el 50è. El 50è l'està dirigint el Pol, i bé, el Pol està a Sabadell treballant i ell, doncs, des de Sabadell ens va dir, doncs, nois, fa falta això, fa falta l'altre. I nosaltres ara, des d'aquí de Reus, doncs, ens anem organitzant poquet a poquet. I cada divendres fem una reunió de comitè on anem distribuint, doncs, falta trobar, per exemple, no? Falta trobar un presentador. Ostres, jo conec a la Mònica, per exemple. No? Per exemple. O ens falten trobar, què sé jo, les begudes per sopar. Doncs mira, podem parlar amb tal persona. És una miqueta perquè la gent entengui des de molt a dins, com funciona un projecte
clar,
de la Jove
Cambra. Clar, que són molts fronts oberts i cadascú s'ha d'encarregar d'una cosa, d'un treball d'equip, al final, no?
Clar.
També és interessant, perquè tu dius, en el teu cas, no?, que posem aquest projecte com a exemple, tu vas tenir la idea, no sé si de la teva idea inicial, amb l'aportació després que et va fer els companys, et va canviar o va haver coses que tu no havies vist i vas dir, ostres, doncs és una... No? Pot ser millor enfocar-ho així.
Totalment. De fet, nosaltres per marxar d'aquí necessitàvem 13 permisos per sortir de Reus i arribar a Lesbos i poder treballar. 13 permisos. Clar, jo aquests 13 permisos no sabia ni per on començar a agafar-ho. Entre els companys va sortir la idea, i jo me'n recordo que el Sergi Novo em va dir, ostres, i per què no parles amb la presidenta de Grècia, de la Jove Cambra de Grècia, i des d'allà ells et poden ajudar a aconseguir permisos. Recordem que l'illa de Lesbos està dins de Grècia, no? Llavors vam fer contacte amb la presidenta de Grècia i ella ens va aconseguir tots aquests permisos. Llavors va ser un programa una miqueta a dos bandes, entre la Jove Cambra de Reus, que va posar la infraestructura i ens van ajudar a aconseguir doncs, aquest capital, i la Jove Cambra de Grècia, que va ser els que ens van ajudar a aconseguir tots aquests permisos, que sense aquests permisos no podíem tirar endavant.
No, no, clar, perquè evidentment és burocràcia d'un país que no coneixes, l'idioma, per molt que puguis fer moltes coses en anglès, no?
Sí, sempre hi ha una barrera que costa de saltar, exacte. I en aquest cas, doncs, aquí es va veure perfectament la dualitat de la Jove Cambra, la internacionalitat, que gràcies doncs, a aquesta col·laboració que vam fer amb la Jove Cambra de Grècia, vam poder tirar endavant el programa en dos mesos. En dos mesos ens vam presentar.
Clar, és molt poc temps, realment, perquè quanta gent hi veu anar el primer any?
El primer any vam ser 14. 12 que van sortir d'aquí i 2 d'allà. Clar, el fet era que a mi tothom m'ho deia, ostres, Jordi, però és que això és una bogeria, no ho aconseguireu. I ara mateix jo ho penso i dic, no sé ni com ho...
Bueno, això passa amb les millors coses sempre. Sí. En aquell moment a tu et sembla raonable i després ho veus de fora i dius, com em vaig posar jo en aquesta, no?
Exacte. De fet, el president d'aquell any, que era el Pol, era dels pocs que des del principi em va dir, Jordi, això tira, pam, foteu-li canya, pam. I gràcies, doncs, amb aquests petits suports, és com tu segueixes somiant i al final aconsegueixes tirar endavant un projecte que, com sempre diem, no? I això ja ho lliguem amb la part final d'un programa, és que nosaltres quan acabem el programa fem un balanç. Un balanç quantitatiu i un balanç qualitatiu. El balanç quantitatiu doncs, seria més aviat doncs, el balanç econòmic, de dir, ha entrat tant i ha sortit tant, perquè al final bueno, la Jove Cambra no deixa de ser una entitat que s'ha de mantindre, i el balanç qualitatiu, és a dir, aquest programa realment ha arribat on volia arribar, i en aquest cas, amb el Pol ho dèiem, no? La Jove Cambra sempre busca crear un impacte en la societat i que les persones que han col·laborat i els que estaven afectats doncs, hagin tingut algun input. I en aquest cas va ser un èxit total. Potser econòmicament sí que no aconsegueixes un benefici, més aviat una pèrdua, però va ser un èxit total qualitativament parlant.
Clar, bueno, la mostra és que continua, no? Que no va ser només una experiència d'un any d'anar-hi, sinó que té continuïtat.
Sí, el Robert Franquet, que és un altre company que vam tindre aquí convidat, ell sempre ho diu, que la Jove Cambra el que vol és crear d'un petit programa algú que es vagi seguint amb ell mateix, no? I de fet, el Front Rostovelas va ser el primer any aquesta experiència que vam fer de 15 dies, el segon any que va ser l'any passat vam estar-hi 25, i ara aquest any ja marxem 12, de 2 mesos.
Sí, tu hi tornes, tu vas cada any.
Jo hi torno. Sí, al final aquestes coses són una miqueta com una droga. Uh-huh. És com una droga. Quan hi has estat, vols més i vols tornar i necessites tornar, i a part que tens coneguts, amics, etcètera, etcètera, però sí, és una experiència, una passada.
Clar. Aquest projecte en concret, a més, té una repercussió, no?, per tot el debat que estem tenint en els darrers anys, per desgràcia, sobre el tema dels refugiats, no?, i de la situació d'aquestes persones i de tot com s'està gestionant, diguéssim, aquesta crisi, perquè, ja et dic, és un debat que està com molt impregnada a la societat d'això. A mi també m'agradaria fer notar el fet que, mira, m'agrada molt que ens expliquis com funcioneu a dins, perquè és un projecte que ve de dins, però que es va estendre de fora, perquè, evidentment, les persones que hi aneu no sou només membres de Jove Cambra.
Exactament. De fet, dels que hi han anat, membre de Jove Cambra només era jo. Per tant, és una miqueta el que vaig fer aquesta connexió.
Clar.
Però tota la resta de socorristes han estat externs, i molts d'ells, de fet, 4 dels socorristes estan, bueno, 2 han entrat a la Jove Cambra, 2 entraran d'aquí poc, és a dir, bueno, és una societat, una organització que deixa entrar a tothom aquell que tingui ganes, que senti identificat amb la Jove Cambra, no tens per què tindre un perfil. Jo, per exemple, sempre ho dic, jo sóc el motlle trencat de la Jove Cambra. Tothom, hosti, no, jo estic estudiant dret.
Però és que això no vol dir res. No, això ja m'ho has dit moltes vegades i no m'agrada gens. No, a mi la titulitis, no.
Fora.
Cadascú és vàlid en el seu camp. No necessàriament has de ser titulat en no sé què. Escolta,
molt
meu pare és forner i em dóna 50 toms, Vull dir que...
Doncs sí, és així, Mònica, perquè bueno, doncs a la Jove Cambra no tens per què tindre el perfil tal per entrar. Pot entrar-hi tothom qui vulgui.
Clar. Ho lligo també amb el fet que, perquè al final aquí estem parlant en un programa que escolta molta gent que evidentment no és membre de Jove Cambra, no? Llavors el fet de dir també sou una mica portadors d'idees de vegades, no? Que si algú que ens estigui escoltant pots tenir una idea de dir, ostres, amb aquest projecte per la ciutat de Reus o més enllà, m'agradaria dur-ho a terme, per exemple, en iniciatives solidàries, no? Que sou també un canal, en aquest cas. Us podem fer arribar la idea i potser sona la flauta.
Totalment. El que sí que ens ha passat a vegades és que potser la gent, a vegades ha vingut algun noi o una noia, escolta, mira, jo tinc un projecte, m'agradaria tirar-lo endavant. Vale, aquest projecte, però, no ha de ser per un benefici propi.
Clar.
No? Que a vegades la gent ens confon.
Clar, clar, clar.
No som una start-up. No. Nosaltres el que volem és un projecte que tingui un benefici directe per la societat, per persones que ho necessiten, no? És a dir, un impacte en la societat. Que, evidentment, d'aquí aquest projecte, doncs, tu et pots aprendre molt, pots enriquir, i al cap del temps, doncs, tirar endavant el teu propi projecte. Això és una altra cosa. Però, sobretot, les iniciatives que portem són iniciatives que tenen un benefici per la societat i no per una persona pròpia.
Mm-hmm. Ah, doncs, escolta, molt interessant, això d'avui.
Sí,
eh?
Sí, el programa d'avui és que jo creia que feia falta, perquè m'he entrevistat a quasi tota la Junta de Reus, hem entrevistat a quasi tota la Junta, hem parlat de programes, hem parlat de nivell internacional, però encara no sabíem quin era el procés que seguia un programa des de zero fins que acaba.
Mm-hmm. Com funcioneu. A mi m'agradaria saber com ho vas viure tu. Vas venir aquí a explicar-ho, de fet, però sí. com ha canviat, no, el Jordi que hi va anar la primera vegada, ara farà 3 anys, i el que se'n va aquest estiu una altra vegada a Lesbos?
A veure, al final, jo parlo molt amb ma mare. Ma mare és bo. Jo dic, mama, què? Dic, jo he canviat molt en 3 anys? I dic, gens. Segueixo igual de despistat, segueixo igual de norris, però al final el que sí que canvia és una miqueta la percepció que tens de la vida en general. La percepció que tens d'on anem i què busquem. Jo, això és el que més m'ha canviat a mi. Uh-huh. El fet de dir, doncs intentes valorar cada moment una miqueta més pel que t'aporta a nivell d'emocions i no pel que t'aporta a nivell de material. De dir, ostres, doncs, si aquest cap de setmana amb els amics anem a tal lloc i puc agafar totes aquestes experiències i vivències, les agafo, més que doncs comprar això, comprar l'altre, això és una cosa que 100%, buf, m'ha canviat la percepció total. Uh-huh. Total.
Sortir de la zona de confort, no? És molt necessari, de vegades. Aquí sí. Estem massa ben acostumats, no?
Sí, però és que a part que allò és una altra zona de confort, però el que passa que encara no ho coneixem. Quan tu estàs a Lesbos o a Quios, que són illes que ara mateix hi ha un cert caos, tu allà dins tens la teva pròpia zona de confort, que és, estàs ajudant a la gent, tens el teu equip, i d'allà, jo, si quan arribo a Lesbos pogués estar-me 2 anys sense sortir, com el Goku, que anava a la càpsula d'entrenament del temps, no? Doncs el mateix, no sortiria. Perquè allà és com... És una petita bombolla. Tot allò de fora no t'afecta, ja tens... Els problemes d'allà ja són prou.
Clar.
I fas com una barrera.
Que el problema pot ser bé al tornar, no?
Clar,
quan tornes a la teva realitat habitual, no? I te n'adones de la diferència.
Sí, jo moltes vegades m'ho pregunto, no, i tu no has tingut que anar al psicòleg? Sí, he tingut que anar, però, ostres, perquè és un canvi tan abismal. En 2-3 dies passes de menjar espaguetis amb tomaca i beure aigua a totes hores, que és l'únic que tenim, menges el que hi ha, arribes aquí i ja tenim tot.
Clar.
Clar. Jo, a mi el que em sorprèn més és doncs, això, no? Que la gent és tot el dia amb el mòbil, pam, pam, i retuit, i me gusta. Vale, pues no fiquis retuit i me gusta, i mulla't una miqueta més, involucra't una miqueta
clar.
Més. Però...
Mm-hmm. És veritat. Per la gent que potser no conegui aquest programa, fes-nos 5 cèntims del que feu una vegada arribeu allà, l'equip de gent que marxeu, perquè no sé si a més aquest any necessitareu també doncs, una altra vegada, evidentment, ajuda i que la gent s'involucri des d'aquí i us ajudi en la mesura que pugui.
Bueno, al final el Front Rose Tuel es va començar com un projecte de salvament i socorrisme, però un cop a l'illa ens van donar compte que realment l'aspecte que feia més falta potenciar era l'atenció als nens petits. Bueno, jo sempre explico l'anècdota, la mateixa anècdota, no? Que nosaltres vam entrar en un camp de refugiats a les 10 del matí i hi havia un nen a la porta tirant pedres amb una Coca-Cola i a les 8 de la tarda quan vam marxar el nen estava al mateix lloc tirant pedres a la mateixa Coca-Cola. I bueno, això va ser quan una miqueta obrir els ulls i dir aquests nens necessiten alguna cosa on ells poder-se involucrar i poder estar motivats. I aquest què era l'esport. Mm-hmm. L'esport. Llavors nosaltres el que fem són activitats esportives. Bàsicament la que més potencia més la natació. Ensenyem a nedar a tots aquests nens i nenes que han vingut amb patera, que molts d'ells tenen un trauma a l'aigua perquè el tenen. Doncs el que volem és això, no? Que ells es donin compte que són capaços de vèncer les seves pors i que mitjançant l'esport es pot arribar allà on vulguis. És una miqueta l'ànima del nostre programa, del nostre projecte. Ara ens hem constituït com a associació Educa Apren Esport. 2 mesos aquest any ens presentarem a Lesbos al setembre i a l'octubre, així que tothom qui vulgui vindre ja ho sap, només ara, doncs, escolta, en contacte.
En parlem més endavant també, sí, perquè home, sí, això, la memòria, ja sabem com
sí,
és,
sí,
eh?
Tant,
però ara, si no recordo jo malament, sé que en alguna de les campanyes també vau recollir roba de bany, no?,
sí,
per als nens.
Sí, roba de esportiva, i de fet aquest Nadal vam enviar un carregament de quasi 2,5 tones de roba cap a Lesbos, que es diu, que se dice pronto.
I tant. Doncs, escolta, quan es vegi apropant això, en tornem a parlar, a veure quina ajuda necessiteu, en què es pot implicar la gent. Molt bé, Jordi.
Un dia més.
Nota altíssima.
Un dia més, sí.
Molt bé, m'agrada això. Ens retrobem la setmana vinent.
Exacte, Mònica, i recordar a tots aquells que ens escolten que si estan interessats, si coneixen algú que pugui estar interessat, només s'han de posar en contacte amb nosaltres per xarxes socials, JCI, Reus al Facebook, i ja ens trobaran.
Molt bé, perfecte. Doncs Jordi Cervera, un plaer, dimecres vinent, aquí a la mateixa hora, al mateix dial. Que vagi bé.
Molt bé, adéu.
Doncs amb això arribem pràcticament ja a 2:15. El que fem ara és aturar-nos 2 minuts per la publicitat, i vaig donar l'altre, senyores i senyors, perquè després del Jordi Cervera arriba el Pere Agramunt amb els seus llops.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. ¿Concrete posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo. Y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
El que els dèiem, doncs pràcticament 1:32. Pere Agramunt, endavant.
Dins del matí, a COPE Tarragona Reus, arriba l'espai. Pere i els llops, amb Pere Agramunt.
Gràcies, Mònica, per aquests matins de COPE, Tarragona, Reus i Terres de l'Ebre. I felicitar aquest duet que feu amb el Jordi Cervera pel programa que esteu fent de Jove Cambra Internacional Reus per explicar-ho, que és el 50è de Jove Cambra. I estem a Pere i els Llops, amb tots els col·laboradors, amb el Francesc Agramunt, amb el Jordi Romero, amb el gran, gran amic que s'ha de la Peixera Independent i la Victòria Llamas, qui us parla, Pere Agramunt. Comencem amb el programa, que avui és bastant tupit.
Arriba el Minut de Glòria, amb Jordi Romero.
Jordi, què ens tens en aquest minut de glòria pel dia d'avui?
Els espectacles que us recomano per aquest mes de juny són els següents. A Tarragona, el 8è Festival Minipop, al Passeig de les Palmeres, els dies 1, 2 i 3. És la 8ª edició d'aquest festival. 3 dies de concerts, tallers creatius, teatre, cinema i circ en un marc incomparable, la Tarragona Romana, davant l'amfiteatre i amb vistes al mar Mediterrani. És un festival dirigit tant per públic adult com petit i la programació i els seus horaris els podeu trobar a la web. Festival Minipop. Ens n'anem a Reus. El dia 25 de juny, dilluns, l'espectacle Els secrets de Mr. Stromboli, que es farà a 6:45 a la plaça Evarist Fàbregas. És un espectacle gratuït, tant per públic adult com petit, i on es barregen l'humor, l'humor del clown, amb la màgia. Sense marxar de Reus, les varietés de Sant Perico, els dies 25, 26 i 27, als jardins de la Casa Rull. A partir de les 9 de la nit, hi haurà espectacles tant de dansa, de música, de màgia, de teatre, en un marc incomparable, molt acollidor, i on segur que estarà ple de gom a gom. També és un espectacle gratuït i per tots els públics. I bé, fins aquí les meves recomanacions per aquest mes de juny. Espero que gaudiu, disfruteu i, com sempre, salut i teatre.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Bon dia. Avui estem aquí envoltats de molta cultura. Tenim Esther Torres, mare de 2 fills i mestra de fa 25 anys. Treballa a una escola concertada de Tarragona i actualment treballa amb nens de 8 i 10 anys. Elena Romero, mare de 3 fills, anem en augment, 3 fills, i mestra de l'any 1992. També treballa en una escola concertada de Tarragona. Ha estat parvulista durant 19 anys i fa 4 que treballa amb nens de 6 i 8. I l'Esther i l'Helena són mestres del mateix centre, el qual està implicat en el programa Escola Nova 21, un programa que pretén canviar el sistema educatiu amb la col·laboració del mateix professorat del centre i d'altres centres educatius. També tenim a la Sara Duran, mare de 2 fills, i el Sergei, de mestre des de fa 20 anys. Treballa en una escola concertada de Reus amb alumnes de 6 i 8. I seguim amb Francesc Agramunt, periodista, historiador i mestre d'una escola concertada de Reus, sense cap fill.
Estàs escoltant Pere i els llops.
I com ja ens ha dit l'Ori, que s'ha presentat a tots els convidats, avui tenim un programa sobre mestres, sobre educació. I també tenim a posar el nostre col·laborador Francesc Agramunt. Francesc, a les baixades de les muntanyes avui no hi haurà fent cames, no?
No n'hi haurà. Estic lesionat del menís, però, bueno, contraindicacions al tanto, ara el que faig és bicicleta de muntanya i camino suaument amb el gos, però, perquè aquest no puc estar.
I el programa d'avui, doncs, hem suprimit la teva secció, perquè com que la mestra que ets, també vols estar aquí opinant sobre el tema.
Sí, el mes que ve ja parlarem, ja donaré algun...
Parlarem d'educació. Parlarem d'educació, d'ensenyança, amb tots els convidats que tenim, l'Ester, l'Helena, la Sara i el Francesc. Deixo anar a la taula. Ensenyeu o eduqueu? Helena, ensenyeu o eduqueu?
Eduquem.
O ensenyeu i eduqueu?
Eduquem i ensenyem. Els mestres, igual que els pares, fem amb dues coses. Quan eduquem, també ensenyem coses i a través d'ensenyar estem educant. Els pares també ensenyen moltes coses. Són mestres del seu àmbit, ensenyen a rentar les dents, a fer el llit, a escoltar quan els altres parlen, a no interrompre. No veig una dicotomia,
La diferència d'ensenyar a educar, Esther, més o menys, o
per
el teu punt de vista?
Per mi parlar d'escola és parlar primer de tot d'educar. Educar per mi és més que ensenyar. De fet, a veure, tothom educa, no només els mestres. Eduquem els mestres, eduquen les famílies. També pot educar un bon llibre, un bon programa de ràdio. I l'escola també educa, però ho fa d'una forma particular. És a dir, ho fa ensenyant.
Sara, el nen o la nena m'ha de vindre ensenyat i educat de casa o és tota la responsabilitat dels centres d'ensenyament que, com altres, com a mestres que sou, heu de fer aquesta formació d'ensenyar, educar o educar o ensenyar? És igual, eh?
És compartit. Considero que vulguis que no, l'ensenyament és compartit. L'escola té una secció, que és ensenyar educant amb valors, però la família és la primera escola pel nen.
Francesc, els pares tenen clar d'ensenyar, educar, educar, ensenyar?
No sé, això cadascú ha de vigilar a casa seva, és com la dieta, no? Depèn de tu el que mengis, seràs d'una manera o altra, però això és privat. Sí que veus reflexos quan tu estàs fent classe de com es comporta aquell individu. En aquest cas, doncs, hi ha de tot. Hi ha gent que no ve educada de casa, o potser no se n'han sortit. És que no ho sé, no és, això no és una ciència exacta. Llavors, realment hi ha valors inherents que s'han d'ensenyar des de casa. Això ha de venir des de casa. A mi els meus pares em van ensenyar unes coses que encara les tinc i no les perdré mai, i això m'ha obert moltes portes i ha fet, m'ha dotat de tranquil·litat amb un mateix. Bueno, i ara me'n vaig cap a un altre aspecte. O sigui, realment, el que jo estic veient és que hi ha nens hiperestressats amb uns nivells d'ansietat increïbles, per establir un terme mig, i que hi ha una falta de concentració que al·lucines. Llavors, doncs, això sí que s'ha de treballar des de casa. O sigui, això no, amb una jornada lectiva no et poden fer una dosi de concentració i calma, sinó que tu li has d'ensenyar al teu fill a calmar-se, a estar desprovist d'aparells electrònics que l'hiperexciten i que pugui estar tranquil·lament 5-10 minuts sense fer res, quiet, sense moure's, i això és impossible. Jo ho he fet la prova ahir sense anar més lluny. O sigui, els meus bons alumnes de 12-13 anys els vaig fer la prova. Els vaig dir, ara estarem 5 minuts sense fer res. A l'acabar un examen. O sigui, el pretext era que els altres companys estaven fent l'examen. Doncs era impossible. O sigui, sí que n'hi havia d'haver 3 o 4 que sí que podien, però és que ho deien, diuen, és que no puc. Jo recordo que sí, a 7 EDGB, deien, ara t'estaràs quiet fins que et diguem que facis això. I tu estaves mirant al sostre o pensant en tu mateix, i això és impossible.
Sento molts comentaris de pares que no, digues.
Que de vegades els pares pensen que els nens poden fer un rol a casa i un rol diferent a l'escola. I em pregunten, a l'escola es porta bé? Uf, sort tenim! I jo els hi dic, amablement, penseu que tot allò que passa a casa acaba transferint-se a l'escola i que la capacitat d'aprenentatge d'un nen es veu molt limitada si no té la tranquil·litat emocional i el context adequat a casa.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Moltes vegades sento comentaris és que la societat d'avui en dia, la dona treballa molt, l'home treballa molt, la família ha de treballar molt per portar el nivell de vida que portem. Vull dir, l'excusa, sempre, clar, la culpa no va mai ningú, la culpa sempre la té un altre, i els pares no podem estar pels nostres fills perquè, doncs, jo treballo, he de pagar la meva hipoteca, he de mantenir aquesta casa, i per això porto a l'escola, perquè me l'ensenyin i me l'eduquin. Vull dir, representa que em trec tota aquesta responsabilitat de damunt i us la passo a tot el món educatiu, perquè el món educatiu no està tot representat aquí, sinó és molt gran. Esther, Sara...
A veure, és cert, jo crec que no es pot parlar generalitzada de forma general de totes les famílies, però és cert que de vegades moltes famílies, jo no crec que no vulguin educar els seus fills, crec que no ho fan de la millor manera possible o es desvien del que és la bona educació. Sí que és cert que ara moltes famílies, pare i mare, treballen, arriben tard a classe, però a casa, però això no implica el que acaba de dir el Francesc i l'Helena, educar en valors. Això és molt més senzill. La feina de donar coneixements, de donar informació, de donar eines vàlides perquè un nen se'n surti, aprengui, això és cosa de l'escola. Però la part de casa, que és simplement el que deia, l'autoestima, aquest moment del saber estar, el relaxar-se, el no angoixar-se. Tu pots parlar, per exemple, el que ha dit ell, del bon ús de les noves tecnologies. Està bé, però nosaltres, com a mestres, no podem estar a casa dient «Para, ja n'hi ha prou, parem el televisor». No. Tu pots parlar des de l'escola i en parlem. N'has de fer un bon ús d'això. Es pot fer un bon ús per buscar una informació immediata. En fem un bon ús per buscar una paraula al diccionari de forma ràpida sense haver d'agafar un llibre i anar a buscar la pàgina adequada. Però els mestres no estem a casa per dir ara no tens mòbil perquè doncs, l'actuació que acabes de fer no és la correcta. Ara no són hores de veure la televisió i et paro el botonet. Aquesta tasca correspon als pares. Treballin o no treballin o arribin a altres hores tard o no.
Sara, tu ets mestra, però primer que tot ets mare de família. Uh-huh. Vull dir, treballes, tens dues filles, uh-huh. El teu marit també treballa, vull dir, uh-huh. Que tu tens el rol que té, clar, poguéssim dir 100% de famílies, però sempre hi ha algú que està al paro, però que té un 90% uh-huh. de famílies. Suposo que quan te ve una mare, tu com a mestra, has explicat la seva vida, també és la teva vida, no? Perquè també tens dues filles, una feina i la família, i damunt ets mestre.
Reconec que vulguis que no, jo tinc l'avantatge de l'horari. Jo reconec que per criar un fill has de tenir, per exemple, també un horari, tindre, per exemple, per poder estar amb ell. Reconec que, per exemple, ara moltes mares, treballant amb altres feines, doncs acaben tard de treballar i moltes vegades es delega en els avis o en els altres parents, és a dir, aquesta feina que hauria de fer els pares. Per què? Perquè treballen i aquest horari no els hi permeten. Però jo reconec que a vegades no és la quantitat d'hores que estiguis amb el teu fill, sinó la qualitat d'aquestes hores. Hem de reconèixer que el meu pare ha treballat tota la vida, la meva mare ha treballat tota la vida, com molta gent ha treballat, perquè s'ha tingut que treballar per la societat en la que vivim. Però reconec que aquells moments que estaves amb el pare sabies que havies de fer com això i s'inculcaven un conjunt de valors. Jo sempre ho diré, mon pare només m'havia de mirar i jo ja sabia el que mon pare volia. Ara, avui en dia, és ho dius, i ho repeteixes, i costa més.
Això m'aporta la pregunta al Francesc. Francesc, si tirem enrere, anys enrere series don Francisco, doña Sara, doña Esther i doña Elena. Ara és el col·lega, poder... No hem anat d'un extrem a l'altre, poder?
A veure... S'ha de ser proper al nen, no, o sigui, no s'ha de marcar una distància, però sí que s'ha de ser un referent, i és el que elles diuen, o sigui, això ha de venir fet des de casa, i l'esforç, la disciplina, l'autoestima, etc., s'ha de procurar des de casa. Llavors, què passa? Si tu delegues que l'educació del teu fill vingui des de l'escola, o la delegues a les tablets, a l'internet, als influencers del YouTube, als youtubers, etc., doncs a veure com en sortirà. Realment, i clar, el plantejament ja és erroni, o sigui, realment és com si tu vols fer una empresa i no vols formar els treballadors, doncs és el mateix, o sigui, anirà a pique. Llavors, doncs, si tu tens un fill i realment és com, vull tenir un gos, el trauràs a passejar, el faràs córrer, li donaràs una bona alimentació, l'educaràs, perquè el gos és un animal sal, o sigui, és un animal que pot estar salvatjat, i tu el domestiques, el poses al domus, a la casa, llavors li has d'omplir de patrons perquè civilitzi dins d'una vivenda humana. El mateix passa amb un nen. Si tu no l'eduques, no hi estàs per ell, perquè la feina a la hipoteca i no et deix, el plantejament és erroni, és equivocat, no en tinguis, ningú t'obliga a tenir fills, no en tinguis. I ho dic així, perquè... realment estàs desgraciant una persona. O sigui, aquella persona després anirà creixent amb molts problemes, amb molts, però és que només cal sortir al carrer i veure què hi ha. Llavors, doncs, realment, no cal, amb aquesta vida no cal fer-ho tot. O sigui, cal estar bé amb un mateix. Si tu tens tanta feina, i la teva dona també, i no pots tenir un fill, no en tinguis. Perquè llavors és que, com a societat, això degenera. També, un altre tema, el que dèiem de la concentració o de la relaxació. També estic veient molts nens sedentaris amb 12 anys que per córrer 800 metres s'ofeguen, es mareixen. És increïble. Llavors, doncs, jo crec que ho estem fent molt malament. Hi ha tendència general, sí, perquè realment això s'escapa d'una educació animal i humana, o sigui, realment som éssers vius i necessitem tenir unes necessitats fisiològiques i psíquiques i sobretot marcar límits des de casa. Això pot degenerar el síndrome de l'emperador, un nen ja amb 6-8 anys pot fer xantatges emocionals als pares, als avis, etc. O coses com delegar l'educació als avis, o altres factors, com hem dit, doncs deixar-lo als youtubers, etc. I el que fa és que tu no estiguis al peu del canó amb ton fill, i tu desconeguis. Realment ton fill és un desconegut per tu, i al revés. Això cadascú, a fer la feina a casa.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Això que deia abans el francès, de que són nens poc actius, és que no han de baixar les escombreries. I si algun dia els hi demanes, ells entendran que estàs abusant d'ells. Aquesta és la mentalitat que estem construint.
Oh, però les mateixes normes els estan apujant, eh? Cuidado.
Sí, la legalitat els recolza.
A veure, jo sóc un jutge i em ve un nen de 12 anys, no sé, amb tot el respecte als jutges, no sé, m'ho miraria dues vegades aquella denúncia, perquè jo he tingut un nen amb 12 anys...
Ja seria un jutge de menors.
Exacte.
Bueno, són aquestes manques, no? Aquestes manques de responsabilitat que no se'ls hi poden donar, que va lligat, jo crec, en aquesta manca de límits que tenen. I van abarcant cada vegada més un terreny, quan els pares són petits, allò que parlàvem abans de començar, els pares són petits, sembla que no hagis de marcar, tot fa gràcia, aquella gracieta va creixent, el nen va creixent, i es va agafant uns drets adquirits que els pares es troben que ja no poden frenar aquestes actituds. Sí.
Però els passa també als mestres, perquè quantes vegades llegim els diaris, ja parlo d'àmbit nacional, que ja no els fills, els mateixos pares han denunciat un mestre. No vull posar cap exemple, perquè llavors ja podríem anar massa dintre i no és el cas del programa. Han donat també per qualsevol tonteria que a la nostra època, que jo tinc 55 anys, vull dir, era molt normal, i jo agraeixo ara poder... els bronques i els càstigs que em van fer, perquè ara sóc l'home que sóc gràcies que de jove me van encarregar, perquè si m'haguessin donat fer el que jo volia, en resum. Llavors, els mestres també esteu coaccionats, no?, amb por que vingui una denúncia, depèn de com actueu. La taula aquí. Ja sé que és un tema una miqueta...
Home, denúncia... Realment, a veure, el problema vell és el que hem dit, generat des de casa. Llavors, doncs, ja és la societat en si, o sigui, la societat de l'espectacle, la societat dels béns materials, de delegar-ho tot amb això, la societat de la imatge. I llavors, doncs, tinc un nen perquè fa gràcia aquest nen, és mono aquest nen, m'exhibeixo amb aquest nen, però realment no treballo el que és el camp espiritual o psicològic d'aquest nen. Doncs, llavors, doncs, no se li encarregaran deures, etc., a casa, responsabilitats... I llavors, doncs, què passa? Doncs que si el mateix pare té aquesta manera, aquesta visió del món, a la que tu siguis un professor i li posis més límits que els que té a casa, quan tu a classe tu li encarregues més tasques o li poses més límits que realment els ha de tenir que els que té a casa, doncs llavors, clar, sembla que estiguis abusant perquè el fas pencar massa amb aquest nen. És que a casa no fa brot. Llavors, doncs, clar, tu ets aquí, estàs apartant-lo massa. Bueno, hauria de ser normal per tu.
Molt bé. I és com aquells pares que creuen en el dret de qüestionar qualsevol cosa que tu facis des de l'escola.
Sí, perquè hi ha els mateixos alumnes, és que això no m'agrada, o per què fem això? I dius, home, qui t'ha demanat l'opinió?
Molt bé.
Queden dos minuts. Helena, aquest cas jo veig que tu vols dir alguna cosa a la teva, perquè vull anar a l'última pregunta final.
Un nen entre 5 i 6 anys hauria de ser capaç d'assumir un càstig injust. Això jo els explico als pares, perquè a vegades es posiciona al costat del fill i veuen que potser la senyoreta no ha tingut raó. També els dic als nens, vosaltres i jo no som iguals, perquè vosaltres no m'eduqueu a mi, jo us educo a vosaltres i sóc responsable. Alguna vegada fins i tot he fet una dinàmica amb fils, i els dic, veus aquesta ratlla? Aquesta ratlla no es pot traspassar, hi ha ratlles entre tu i jo i el que estàs fent. I s'han portat el fil a casa i han explicat als pares per què era aquest fil.
Falta que els pares ho entenguin, eh?
Si als pares els expliques, les reunions de pares de principi de curs, les entrevistes personals, no són per transmetre informació. Per això pots utilitzar el Gmail.
Sí, senyor.
Són per explicar als pares per què fem el que fem i per què fem com ho fem.
Jo crec que un pare et pot donar la raó o no, o quedar-se més tranquil, però si tu expliques el per què i ho raones bé, el pare, malgrat no coincideixi amb la teva raó, ho pot arribar a entendre.
Bueno, última pregunta, perquè l'última ja serà l'última inútil. Us la faig a Bester i a la Bena. El projecte aquest d'Escola Nova 21, veig que és un projecte per poder intentar arreglar tot això, no? Expliqueu, amb dues pinzellades, si us plau, què és el projecte Escola Nova 21.
Es basa en 7 principis d'aprenentatge de l'organització de la cooperació i el desenvolupament econòmics, que són assumits per l'Escola Nova i que significa que la implicació dels pares és imprescindible i que l'escola canviarà per adequar-la al seu fill. Els pares no volen bones escoles. Els pares volen i estan demanant escoles que siguin bones per al seu fill i que el fill passi a ser el centre i el protagonisme, el protagonista. El com és molt interessant. En lloc d'agafar el currículum i aplicar-lo a través del llibre de text, el que fa l'Escola Nova és pretendre situacions d'aprenentatge que interessin i motivin els alumnes. Enganxar-los a l'aprenentatge, perquè al final els pares què volen? Els pares volen que siguin competents per la vida i que aprenguin tota la vida. Aquesta societat ens demana això, que sapiguem aprendre tota la vida.
Una pregunta, perquè tinc 30 segons, amb un sí o un no. Francesc, quan l'administració, equips que hi hagi aquí a Espanya, que hi ha el bipartidisme, ja sabem que manen 4 o 5 anys cada un, el modo més fàcil de retallar un pressupost és amb educació i augmentar amb armament, està bastant justificat tot el que parlem ara, amb un sí o un no?
Home, no hi ha recursos, això ja ho sabem, sanitat.
No hi ha recursos per sanitat i ensenyament,
Ja.
Però per armament sí?
Per armament es lucren ells i els seus amics, els bancs de l'IBEX 35, que no faré la llista, i que donen suport a aquests partits. Llavors, doncs, bé...
Sara, se m'ha anat fàcil? Un poble tonto és un poble manejable, sí o no?
Sí.
Esther, com més ignorants, menys explicacions hem de donar.
Cert.
Abena, perquè sapigués si m'ho donen tot fet. M'ho cobreixo una de les necessitats.
No ho sé. Només sé que el 20% dels nostres alumnes abandona els estudis passant l'ESO i poc més.
Senyors,
som dels pitjors en el rànquing.
2018, segle XXI, això és una pinzellada del que és l'ensenyament. Nosaltres no volem aquí dir que l'ensenyament sigui això, però han sigut 4 persones que han donat les seves opinions, no s'han equivocat en gaire les seves opinions i ho hem de deixar aquí. Han passat ja 18-19 minuts i el programa s'ha acabat, 20 minuts. Francesc Agramunt, bueno, continuo veient-te, gràcies. Sara, de veritat, moltes felicitats per estar aquí.
Molt contenta.
Gràcies per les teves idees. Esther, un plaer, ja ho saps.
Gràcies a vosaltres.
I Helena, encantada que hagis vingut i que hagis donat la vostra opinió. Recordem que són pares de famílies, però també són mestres. Però recordem que són pares de famílies. Moltes gràcies i fins una altra. A reveure, gràcies.
Adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Pere i els llops.
Els savis diuen, educar un nen no és fer-li aprendre alguna cosa que no sabia, sinó fer d'ell algú que no existia. Salut per tothom i fins la setmana que ve.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Tarraco Arena Plaza te presenta El Barrio en concierto el próximo 9 de junio a las 10 de la noche. Vuelve a los escenarios para presentarte su nuevo disco Las costuras del alma en la Tarraco Arena Plaza.
Atención, últimas entradas a la venta. No te pierdas a El Barrio en concierto. Últimas entradas. Más info y venta en tap.cat y en jetticket.es.
Doncs moltíssimes gràcies al Pere Agramunt i a tot l'equip. Un debat interessantíssim avui. Ens queden 2 minuts per arribar a les 2. No tenim temps per més, però sí per una notícia de darrera hora. Ho acabem de saber. El Tribunal Suprem ha condemnat Gas Natural i l'asseguradora Mafre a pagar 2,1 milions d'euros per l'explosió a la Rambla Nova de Tarragona el novembre de 2005. Recordem, van morir 5 persones, entre elles 4 membres d'una mateixa família, mare i 3 fills, també un veí d'aquest immoble. El Tribunal considera acceptat els recursos de cassació dels afectats, considera que Gas Natural hauria d'haver acreditat que el gas no havia estat l'origen de l'explosió. Aquesta és la darrera hora. Demà, evidentment, al programa aquesta informació ampliada, però com els diem, el Suprem ha condemnat Gas Natural i l'asseguradora Mafre a pagar 2,1 milions d'euros per l'explosió a la Rambla Nova de Tarragona el novembre de 2005 i van morir 5 persones. Amb això arribem al final del programa d'avui. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i demà tornarem, evidentment, a les 12:20. Demà estem molt pendents d'aquest debat a Madrid, al Congreso de los Diputados, amb la moció de censura. Ho poden seguir des de primera hora, evidentment, a la sintonia de COPE. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar bon dimecres.